Bon dia. La Direcció General de Trànsit obligarà a tots els cotxes nous a portar 8 sistemes de seguretat a partir del juliol.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això són avisos que estan pensats per estalviar-nos una col·lisió, donar-nos en compte de si hi ha un cotxe parat, de si no hi ha un cotxe parat, de si tenim una senyal de tràfic, de si hi ha una sèrie d'elements a la carretera que necessitem estar al tanto per evitar aquest possible incident, aquest possible accident, o tan sols evitar-nos un susto, que és molt important, no?
Acabem d'escoltar un dels agents de Hyundai Olot, Esteve Gassiota, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Aquesta norma té com a objectiu reduir al màxim els possibles errors humans que pugui cometre el conductor. Aquest sistema inclou detector de somnolència, assistents a velocitat o l'alerta de canvi involuntari de carril, entre d'altres funcions. De seguida en coneixem més detalls, però abans toca repassar la resta d'actualitat en titulars. Avui és dijous, 13 de juny de 2024.
El dia en 4 minuts.
Canvis en la normativa de cadires infantils a partir del setembre. La nova normativa serà més estricta i valorarà més la seguretat dels infants. Com preveure i gestionar una emergència a la ciutat? Aquest és l'objectiu del DUPROCIM, el Pla de Protecció Civil Municipal que l'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest mateix dimecres. S'espera un any amb moltes paparres, donades les pluges de les darreres setmanes i la calor. És el que asseguren alguns veterinaris. Nosaltres hem parlat amb en Jordi Joanola. En aquest informatiu l'escoltarem. L'Ajuntament d'Olot farà entrega de la medalla de la ciutat als centres educatius que imparteixen formació professional. Ho fan coincidint amb els 50 anys de l'inici d'aquest tipus d'estudis a la ciutat. L'Ajuntament de les Preses, per la seva banda, presenta la programació d'estiu amb més d'una quarantena d'activitats. Enguany, una de les novetats serà la ballada de sardanes nocturna a la plaça Major. En esports, la penya madridista d'Olot i Comarca celebra aquest dissabte els seus 30 anys amb la trobada de final de curs al recinte Firal. Hi assistiran bona part de les penyes madridistes d'arreu de Catalunya. En pàdel, Pau Martín es proposa estar entre les 8 millors parelles de l'estat espanyol en pàdel en cadira de rodes. El Garrotxí forma equip al costat de José Luis Montoya des de fa 3 anys. A la Unió Esportiva Olot, Uri González nodrirà un any més al centre del camp de l'equip. El barceloní va arribar l'any passat al club procedent del Prat com un dels homes de confiança de Pedro Dolera. I tancarem l'informatiu parlant d'art, de la mà de Carris, que exposa aquest mes de juny a Amsterdam. L'artista olotí ha estat seleccionat per Expo Metro per mostrar el seu darrer treball, inspirat en Holanda, a l'estació central d'Amsterdam.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala fer indefinits els interins per sancionar l'ús abusiu de la temporalitat. La sentència, però, no contempla fer-los funcionaris directament i, per tant, no tindrien els mateixos drets a l'hora de fer concursos de trasllat i altres promocions. Interior habilita el formulari per sol·licitar el retorn de les sancions fetes amb la llei Mordassa vinculades al procés. Les persones que s'hi vulguin acollir també poden fer el tràmit presencialment. Un de cada tres joves pateix malestar emocional amb major prevalença entre les dones. L'enquesta de joventut de Catalunya apunta que factors com l'edat o el nivell d'estudis amplifiquen les desigualtats. Un reclús de la presó de Mas d'Enric agredeix tres funcionaris amb un objecte de ferro. El pres es troba en aïllament després de l'agressió comesa aquest dimecres quan estava ingressat al centre. A la pàgina internacional, el Tribunal de la Justícia de la Unió Europea també defensa reconèixer els apàrtides d'origen palestí com a refugiats a la Unió Europea per la situació a Gaza. Luxemburg destaca la degradació sense precedents de les condicions de vida a la franja. I Airbnb admet la crisi de l'habitatge, però diu que només un 1,3% dels immobles de l'estat són de lloguer de curta durada. La plataforma diu que és un problema complex en moltes parts de la Unió Europea.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Els aiguats van ser notícia en el dia d'ahir, també amb temperatures baixes, va nevar al Pirineu a 2.200 metres, al Pirineu quantitats de 5 a 20 litres per metre quadrat, però evidentment la notícia va ser la forta crescuda dels afluents de l'Alt Ter i també del Fluvià, especialment la zona de Garrotxa, la part d'Osona, Bisaura, la Vall del Gers, molt afectats per aquests aiguats que van deixar de 50 a 80 litres per metre quadrat. Per exemple, a Vall d'en Bas, entre 65 i 85 litres per metre quadrat. A Olot, en temps aproximats, 47 litres. Van caure gairebé 60 dalt de tot el Montseny, gairebé 40 a Vic, 41 a Camprodon. També precipitacions que van arribar als 71 litres a Sant Privat d'en Bas. Realment, pluges molt, molt importants i que han donat una gran crescuda a la zona del Ter. Per tant, és probable que ja l'aigua avui s'enfili per les parets de l'església de Sau, fet que no es veia feia molts mesos. Bé, avui pot caure algun ruixat matiner cap a la costa de la Selva, preveiem un dia de clarianes, boides al matí, ambient fred, mínimes de 5 a 10 a l'interior, per sota de 4 graus de Pirineu, al voltant de 10 a 12 cap a la costa. Aquests núvols matiners aniran marxant, a la tarda farà sol i no preveiem pluja, o pot quedar algun núvol. Demà matí també pot haver boira i bé, doncs trenquem una mica la ratxa de pluges i una mica de pausa, tot i que probablement dissabte torni algun ruixat, sembla que poca cosa. Les temperatures al cap de setmana pujaran de forma progressiva.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 13 de juny de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. La Direcció General de Trànsit obligarà tots els cotxes nous a portar 8 sistemes de seguretat a partir del juliol. Aquesta norma té com a objectiu reduir al màxim els possibles errors humans que pugui cometre el conductor. Aquest sistema inclou detector de somnolència, assistents de velocitat o l'alerta de canvi involuntari de carril, entre d'altres funcions. Ens dona més detalls el nostre company Aniol Puigvert.
Un dels principals problemes dels cotxes són el risc continu de patir accidents. Amb l'ajuda de la tecnologia, des de la Direcció General de Trànsit volen seguir donant eines als conductors per reduir el perill i els possibles errors humans en el moment de la conducció. És per això que a partir del juliol tots els cotxes que es comercialitzin dins l'espai Schengen hauran d'incorporar 8 sistemes de seguretat. L'objectiu principal d'aquests sistemes de seguretat són vetllar per al conductor amb la intenció de no tenir accidents. Un dels agents de Hyundai Olot és Esteve Gasiot.
Això són avisos que estan pensats per estalviar-nos una col·lisió, donar-nos en compte de si hi ha un cotxe parat, de si no hi ha un cotxe parat, de si tenim una senyal de tràfic, de si hi ha una sèrie d'elements a la carretera que necessitem estar al tanto per evitar aquest possible incident, aquest possible accident, o tan sols evitar-nos un susto, que és molt important, no?
Els sistemes de seguretat permetran al conductor avançar-se a l'accident. Aquests 8 sistemes són el detector de somnolència, l'assistent de velocitat intel·ligent, l'alerta de trànsit creuat, la caixa negra, l'alerta de canvi involuntari de carril, el sistema de fre d'emergència, l'inhibidor d'arrencada per excés d'alcohol i alerta d'ús del cinturó de seguretat en totes les places del vehicle. Tot i això, Gasiot explica que el conductor seguirà estant pel damunt de totes aquestes funcions.
Una sèrie de coses que nosaltres ens avisarà el cotxe abans i totes aquestes funcions nosaltres estem pel damunt d'elles. És a dir, per exemple, en el cas de les alertes de senyal de tràfic, és a dir, que el cotxe ens avisa de quina senyal de tràfic ens ha sortit l'última i inclús li podríem dir que ens ajustés a la velocitat de la senyal de tràfic. Doncs nosaltres governem sobre això, per tant, incidint sobre el gas o sobre el freno, podríem variar el cotxe. O sigui, sempre nosaltres estem un pas pel damunt del que ens diu tot això. Però sí que és veritat que tot això ens avisa i ens dona una informació molt important a l'hora de conduir. Això és bàsic.
Cal destacar que la caixa negra dels cotxes, coneguda com a EDR, també passarà a ser obligatòria, ja que permetrà registrar les dades importants dels cotxes cada 30 segons, perquè en cas d'accident es pugui conèixer tot el que va passar mig minut abans de la col·lisió i 5 segons després. Des de Hyundai expliquen que tota la gamma nova ja fa 2 anys que incorpora aquests sistemes de seguretat.
A la línia de la mobilitat, canvis a la normativa de cadires infantils a partir del mes de setembre. La nova normativa serà més estricta i valorarà més la seguretat dels infants. Amb aquest canvi s'espera que la normativa que prevalgui a Espanya també s'equipari arreu d'Europa. Pere Obac.
A partir del setembre només es podran vendre cadires de cotxe que compleixin la normativa R129, que substituirà la R44 vigent des del 1981. Això significa que les botigues han de vendre les existències antigues abans d'aquesta data i adaptar-se a les noves regulacions. En dona més detalls la dependenta del Blauet, Sandra Comalat.
Nosaltres ja fa un any que com a botiga ja no podem comprar aquestes cadires i nosaltres tindríem ara fins al setembre per poder vendre si en queda alguna i a partir del setembre ja no es podran distribuir ni es podran comprar.
Quins canvis comporta aquesta mesura?
Estan regides per centímetres i l'antiga normativa anava regides per pes. I els nens hauran de portar cadira de cotxe fins a 1,35 m aproximadament.
Un altre canvi és que les cadires que compleixin amb la normativa actual han de superar més controls de seguretat que abans no eren obligatoris.
S'ha millorat la contramarxa, que serà obligatori fins als 15 mesos, que és molt recomanable, i abans eren només fins als 9 quilos. I també aquestes cadires, amb la nova normativa, el que tindran és que l'impacte lateral ha de passar un test que abans no era obligatori i ara serà obligatori el test d'impacte lateral.
Tot i això, Comalat assegura que els preus de les cadires es mantenen estables. Moltes famílies ja han adaptat els seus vehicles a la normativa, ja que aquestes cadires fa prop de 10 anys que estan al mercat. A més, val a dir que les cadires que ja estan en ús i compleixin la normativa antiga es poden seguir utilitzant sempre que estiguin en bon estat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Com preveure i gestionar una emergència a la ciutat. Aquest és l'objectiu del DUPROCIM, el Pla de Protecció Civil Municipal que l'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimecres. Representants dels diversos cossos d'emergència de la Garrotxa han assistit a la presentació dels documents que han de tenir actualitzat tots aquells municipis que superin els 20.000 habitants.
El DUPROCIM és un document que permet establir els protocols i marcs orgànics de la ciutat, però també permet prevenir i controlar riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient. En paral·lel, concreta la resposta adequada a l'emergència que sorgeixi i organitza les situacions en cada cas. També contempla el nombre d'efectius necessaris en relació a la situació que es doni. En funció del nivell de l'emergència, preveu 3 nivells d'intensitat: prealerta, alerta i emergència. Alhora, també s'hi pot trobar un directori de telèfons, a més d'una llista dels recursos municipals i privats disponibles a la ciutat. El regidor de Protecció Civil d'Olot és Aniol Sallabona.
Aquest DUPROCIM el que recull són aquells riscos que són propis del nostre territori, de la nostra ciutat, com poden ser les nevades, les inundacions, les ventades, els incendis, com poden ser també el risc sísmic, risc per erupció volcànica, pandèmia, i per tant aquests també es recullen en el marc del DUPROCIM.
Per homologar-se aquest pla, entre altres tasques, s'han de fer sessions com la d'aquest dimecres. En concret, ja han estat representats els serveis territorials de protecció civil a Girona, els bombers, els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques, els agents rurals, la policia municipal d'Olot, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Olot, Creu Roja i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, entre d'altres. Sallabona remarca que gràcies al DUPROCIM s'han pogut detectar millores per establir el pla amb tots els detalls.
Fruit de la revisió que s'ha anat fent o que s'han anat fent de tots aquests plans bàsics d'emergència municipals que s'agrupen en aquest únic document, sí que s'han vist elements de millora. I això que ens ha permès és, de manera coordinada amb els cossos de seguretat i d'emergència i amb entitats del territori, anar-los millorant i anar-los polint.
Els municipis de més de 20.000 habitants, com és el cas d'Olot, tenen l'obligació de tenir en vigor aquest document únic de protecció civil municipal.
Seguim amb altres temes. S'espera un any amb moltes paparres, donades les pluges de les darreres setmanes i la calor. És el que asseguren els veterinaris. Nosaltres hem parlat amb en Jordi Joanola per saber què s'ha de fer per prevenir les picades de paparra, però també com actuar en cas que una mascota hagi patit una picada d'aquest tipus. Assegura que la clau és fixar-s'hi molt bé i portar un control en cas que es detecti una picada d'aquest aràcnid. Gerard Puigdemont.
Venim d'uns anys de forta sequera i això en part ha fet que les paparres no hagin estat tan presents a la vida de les persones i els animals com de costum. Des de fa unes setmanes, però, les pluges han tornat i aquests dies està fent calor. Això és un caldo de cultiu perfecte per a aquest tipus d'aràcnids. En parla Jordi Joanola, responsable de la clínica veterinària Olot.
Aquest clima ja ha afavorit una miqueta més, pluges abundants, juntament amb un clima càlid i així, i també juntament amb altres plagues, com poden ser porcs senglars, conills, així, que també són uns hostes intermediaris que poden fer proliferar aquest tipus d'artròpodes, que són les paparres, en aquest cas.
Els gossos són un dels principals afectats per les picades de les paparres. Els símptomes freqüents solen ser febre, cansament, orina fosca o encefalitis, però el cert és que les paparres també poden afectar els gats o altres vertebrats, ovelles, conills, rèptils i també a les persones. Segons els experts, però, el risc que una picada de paparra pugui desenvolupar una malaltia greu a la península Ibèrica és més baix que en altres zones del món, tot i que cal prevenir i els veterinaris remarquen la importància de marcar el calendari a les picades de paparra, ja que de vegades els símptomes i el malestar comença a aparèixer més tard.
Però sempre hem de tenir en compte que quan ens pica una paparra ho hem de marcar el calendari, diguem. Per què? Perquè a vegades el fet de que una paparra ens piqui no dona símptomes immediats si no et fa una reacció molt exagerada en aquell moment determinat, d'acord? Sinó que a vegades, al cap de 15 dies, un mes, poden aparèixer els símptomes de la malaltia que ens ha transmès aquella paparra. Per això, d'aquí la importància, una, de saber si ens ha picat una paparra, d'acord? I després, a vegades, jo el que recomano, potser amb gossos no tant, però a vegades amb persones o així, és guardar aquesta paparra que ens ha picat, d'acord? Perquè pot ser una pista de cara a una futura patologia que puguem tenir.
En el cas concret del gos, és important fer tractaments preventius, ja sigui a través de collars, pipetes o amb medicaments per via oral.
La paparra estigui sobre l'animal, ja sigui una persona, ja sigui un animal, més possibilitats tenim que aquesta paparra pugui transmetre enfermetats, d'acord? O pugui donar una reacció molt més exagerada al nostre cos. Per tant, quan abans la puguem eliminar del nostre cos, millor, ja sigui a través de tractaments preventius o de tractaments ja que insecticides, diguem, que puguin matar l'animal, d'acord? O fins i tot l'extracció.
En cas de picada de paparra és recomanable l'extracció de la mateixa per mitjà d'unes pinces, mirant de no deixar restes de l'animal. Sempre, però, es pot anar a un professional, ja sigui un veterinari pels animals o al metge, en cas de les persones. El cicle biològic de les paparres pot ser de mesos fins a 3 anys.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Aquest dijous també és notícia que l'Ajuntament d'Olot farà entrega de la medalla de la ciutat als centres educatius que imparteixen formació professional. Ho fan coincidint amb els 50 anys de l'inici d'aquest tipus d'estudis a la ciutat. La medalla s'entregarà a 10 centres aquesta pròxima tardor.
Aquest 2024 l'Ajuntament d'Olot entregarà la segona medalla de la ciutat d'aquest any a tots els centres educatius que van impulsar en el seu moment i que a hores d'ara imparteixen formació professional. L'octubre del 1974 es van implantar aquest tipus d'estudis a la ciutat amb la creació de la secció de formació professional de la Garrotxa que permetia als alumnes especialitzar-se en electricitat i administració. Després de 50 anys, ja són 10 els centres que tenen adherida la formació professional dins els seus cursos escolars. És per això que la medalla de la ciutat d'Olot s'entregarà a l'Institut La Garrotxa, l'Institut Bos de la Coma, l'Institut Montsecopa, l'Escola Pia d'Olot, l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot, el Pla de Transició al Treball, l'Aula Format d'Olot, la Fundació Crees, l'Escola de Noves Oportunitats Noima i Integra. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica quins són els principals motius pels quals volen reconèixer la formació professional.
Però també s'esdevé aquest 2024, que és el 50è aniversari de la primera iniciativa de formació professional, i ja des de fa un temps estem treballant en fer un reconeixement a tota aquesta feina que s'ha fet en el passat i que 50 anys després doncs, tantes oportunitats ha donat a joves de la ciutat i ha tingut una contribució molt important en el en el teixit econòmic que tenim en aquest moment a la ciutat.
Ara, l'Ajuntament ja ha començat els procediments per reconèixer tots els centres que imparteixen formació professional. Aquesta serà la segona medalla de la ciutat que entregaran aquest any, ja que el passat 9 de març se li va donar a Cristóbal Colón, fundador de la Fageda. Aquesta entrega també serà especial, ja que serà la 21a medalla de la ciutat i per primer cop se li entregarà a un conjunt de centres i no a una persona o associació com s'havia fet fins ara.
Abans dels esports marxem cap a les preses on l'Ajuntament ha presentat la programació d'estiu amb més d'una quarantena d'activitats. Enguany, una de les novetats serà la ballada sardanes nocturna a la plaça Major. A més, també hi haurà concerts musicals, activitats esportives i el cinema a la fresca.
L'estiu és sinònim d'estar al carrer i gaudir del bon temps. És per això que des de l'Ajuntament de les Preses ja han fet públic les Preses a la Fresca, el programa d'estiu, que enguany compta amb gairebé una cinquantena d'activitats. Com altres estius, el consistori organitza un conjunt d'activitats setmanals en espais públics per a totes les edats, amb l'objectiu de poder reunir a tots els veïns i promocionar el poble per a tota aquella gent que ve de fora. L'alcalde de les Preses és Albert Danés.
L'objectiu és aquest, pensar en tothom, fer un espai amb espais públics, que la gent pugui venir, que pugui gaudir i alhora que pugui venir a sopar a la piscina, venir a sopar al cafè del bar de la plaça per compartir un concert musical, de que puguin trobar-se i anar a veure una pel·lícula a la plaça. Vull dir que tot està enfocat, com fem sempre aquí al nostre municipi, perquè la participació sigui per totes les edats i les activitats siguin per gent de totes les edats.
El programa compta amb activitats cada setmana. Hi ha concerts musicals com el grup Mami Pipa a la piscina o Menta Fresca al Cafè Bar La Plaça, entre d'altres. També s'han organitzat activitats esportives com el torneig de minigolf a Frontó i els grans esdeveniments com la Festa de Bosc de Tosca el 29 de juny o el Festival Es Dansa del 19 al 25 d'agost. Enguany, però, una de les novetats són les sardanes a la fresca, a la plaça Major, amb la cobla, la principal del Llobregat. Danés explica que totes aquestes activitats no serien possibles sense l'ajuda i el suport de les entitats.
Sí, la veritat és que és molt important tenir la presència de les entitats amb totes les coses que gestionem des d'Ajuntament. Sempre es demana la seva col·laboració a nivell d'activitats. Som un poble, hem de dir, ric amb entitats, hem de dir que som un poble ric amb activitats i això és gràcies al voluntariat que tenim a les entitats del nostre municipi, que no podem parar mai d'agrair-los la feina incansable que estan fent el dia a dia perquè continuem tinguent les Preses un poble molt viu.
Pel que fa a la piscina municipal, aquest dilluns va obrir les portes, tot i que de moment el temps no ha permès gaudir-la al màxim. Tot i això, la calor ha d'arribar i des de l'Ajuntament expliquen que si hi ha onades de calor, com en els últims anys, es plantejarien deixar algun dia l'entrada gratuïta, com ja han fet en altres ocasions.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la penya madridista d'Olot i Comarca celebra aquest dissabte els seus 30 anys amb la trobada de final de curs al recinte Firal i assistirà en bona part de les penyes madridistes de Catalunya. La penya olotina destaca la importància d'acollir una reunió tan important. El Real Madrid és el vigent campió de Lliga i de Champions League de futbol masculí. Guillem Guardiola.
La Generalitat de Catalunya va reconèixer oficialment la penya madridista d'Olot i Comarca l'any 1994, ara fa 30 anys. Aprofitant aquesta efemèride, la penya ha organitzat aquest dissabte, conjuntament amb la coordinadora de penyes madridistes de Catalunya, una trobada de germanor per celebrar el gran final de temporada que ha signat el Club Blanc. El Real Madrid ha arrasat aquesta campanya, guanyant tant la Lliga com la Champions League. El president de la penya madridista d'Olot i Comarca, Juan Usano, posa en valor el prestigi que els dona acollir una trobada tan important a la ciutat.
Aunque siempre hay algú que l'ha mantingut viva. El company Pepe Amores ha sigut un dels que sempre ha anat, ha estat dintre de la coordinadora de les penyes i a nivell del Real Madrid, i s'han anat fent coses, després va quedar com morta una temporada, i des de l'any 2016 que van tornar a començar a reanudar.
La trobada de penyes madridistes de Catalunya començarà aquest dissabte a les 9 del matí i comptarà amb parlaments, un dinar de germanor i música. La penya olotina ha confirmat la presència de bona part de les integrants que formen part de la coordinadora central. Usano remarca l'evolució que ha viscut la penya fins al dia d'avui.
Home, per nosaltres és molt important, ja que Olot és un poble petit, en el qual som una de les penyes més grans de Catalunya, i això per nosaltres és un prestigi. Que la gent vulgui vindre a la nostra casa, a la nostra ciutat i que coneguin una mica Olot i les seves rodalies.
La penya madridista d'Olot i Comarca preveu reunir unes 150 persones al recinte Firal d'Olot aquest dissabte i s'espera la presència de directius i fins i tot exjugadors del club.
En pàdel, Pau Martínez proposa estar entre les 8 millors parelles de l'estat espanyol en pàdel en cadira de rodes. El Garrotxí forma equip al costat de José Luis Montoya des de fa 3 anys. Martín destaca que el nivell de pàdel adaptat ha crescut molt, sobretot a Catalunya.
Del tennis al pàdel en cadira de rodes. Ja fa uns quants anys que el Garrotxí, Pau Martín i la seva parella de ball, José Luis Montoya, s'han posicionat com el millor equip de pàdel en cadira de rodes de Catalunya. Sense anar més lluny, el curs passat van guanyar les 4 lligues catalanes que van jugar i l'objectiu aquest any continua sent el mateix. Més enllà de la frontera catalana, el circuit espanyol ja s'ha acabat. Posant el focus lluny de casa, la idea del Garrotxí Pau Martín és clara. Està entre les 8 millors parelles espanyoles del moment.
A nivell espanyol hi ha un circuit que dura això, comença al setembre i és fins al març. I aquest any hem fet 5 proves, Bilbao, València, Gavà, Reus i una de Madrid. I el millor resultat que hem fet ha sigut una 7a posició, que està molt bé, perquè el nostre objectiu a nivell d'Espanya és poder passar a primera ronda.
El nivell del pàdel en cadira de rodes català es troba en ple creixement respecte als últims anys. De fet, el Garrotxí Pau Martín destaca que el mes de març a Madrid, en una de les proves del circuit espanyol, per primera vegada des de fa molt de temps, la selecció catalana no va quedar última a la classificació. Martín celebra que l'activitat competitiva a Catalunya sigui cada vegada més alta.
El nostre circuit català, crec que això que s'està fent els últims 2 anys, de fer 5-6 proves, ens va molt bé per anar millorant. Jo crec que ara les altres seleccions ja comencen a dir, hòstia, Catalunya ja és un rival a considerar. I és com abans, que vale, Catalunya està assegurat. I això al final fa que millori el nivell quan anem a jugar a fora.
Més enllà dels resultats, que avalen el bon moment de forma que està vivint la parella esportiva, el Garrotxí Pau Martín destaca la millora que ha experimentat, sobretot en el seu joc tàctic.
Jo crec que, sobretot a nivell de comunicació, de va una pilota al mig, ja sabem qui ha d'anar, si una va al mig, l'altra ja sap on ha d'anar. Sí, jo crec que tàcticament hem millorat molt, perquè ja portem 3 anys jugant junts.
La parella de pàdel en cadira de rodes, formada pel Garrotxí Pau Martín i José Luis Montoya, competirà a Reus, la tercera prova del circuit català, el pròxim dissabte 29 de juny. L'estiu servirà per descansar i agafar forces, però no es podran relaxar. Els mesos de setembre, octubre i desembre seran claus per revalidar el títol català i començar a entrenar-se pel nou circuit espanyol de la temporada que ve.
Tanquem la carpeta esportiva amb un apunt de la Unió Esportiva Olot, on Nuri González nodrirà un any més al centre del camp del conjunt olotí. El barceloní va arribar l'any passat al club procedent del Prat com un dels homes de confiança de Pedro Dolera. Uri González ha jugat un total de 35 partits amb la samarreta olotina entre Lliga i Copa Catalunya aquesta temporada, la majoria d'ells com a titular. La renovació del migcampista se suma a les de ja conegudes de Pedro del Campo, Marc Mas, Roger Bernils i Uri Ayala. I avui a la contraportada, Carris exposa aquest mes de juny a Amsterdam. L'artista olotí ha estat seleccionat per Expo Metro per mostrar el seu darrer treball inspirat a Holanda a l'estació central d'Amsterdam. És una obra feta de manera híbrida, amb estil tradicional i amb ordinador.
L'artista olotí Toni Carrera Carris ha tornat a ser seleccionat per Expo Metro per enviar una obra seva per ser exposada a nivell internacional. Aquest cop el destí serà Amsterdam del 15 al 21 de juny a l'estació central. El tema escollit per Carris va lligat a la cultura del país.
Aquesta que he fet jo, aquesta vegada, ha volgut ser un, per dir alguna cosa, un homenatge al hipisme que hi va haver-hi a la Holanda dels anys 70, sobretot, on tothom volia anar a Amsterdam. He pintat la noia de color taronja, perquè el taronja és el color de la nació, no?
Segons Carris, Expo Metro cada vegada agafa més obres en format digital. En el cas de l'artista olotí, actualment prefereix fer obres híbrides.
Porto una obra molt diferent, porto una obra la qual l'he treballada, i també l'he treballada digital. Vull dir, les noves tecnologies se'ns estan menjant i bueno, també hem d'aprofitar-nos d'aquests espais.
Segons Carris, en els darrers anys Gart ha patit una devaluació que ha fet mal a molts artistes i aquest fet ha propiciat l'entrada de cop de la intel·ligència artificial en el món dels quadres. Ell continua fent l'esbós i la idea principal del dibuix a mà i després ho completa amb ordinador.
L'agafo com a referència, no la treballo que al 100%, però sí l'agafo com a referència. Fins a finals del segle passat, principis d'aquest, encara l'art tenia una aureola. Però el que està clar és que a partir d'ara no en té. Fixa't que no hi ha artistes de nom ni de renom.
En aquest sentit, Carris diu que està convençut que la intel·ligència artificial s'acabarà menjant l'art tradicional. Posa d'exemple la davallada de galeries d'art que hi ha hagut arreu. Per això vol aprofitar exposicions com la d'Expo Metro, en el cas de la d'Holanda, amb uns 300 artistes d'arreu del món.
A Mar, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 13 de juny de 2024. Com sempre, la informació més pròxima torna a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.